Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'atur cau a Catalunya de 9.500 persones a l'abril, coincidint amb la Setmana Santa. Alhora creix el nombre d'ocupats fins a un nivell rècord, 3,6 milions de treballadors registrats ara a la Seguretat Social. El Banc Central Europeu seguirà probablement avui els passos de la Reserva Federal Nord-Americana i també apujarà un quart de punt als tipus d'interès. Faltarà veure els matisos en el discurs i comprovar si Christine Lagarde fa com Jerome Powell i obre la porta a deixar-ho aquí. Els Mossos d'Esquadra detenen una persona i en busquen dues més pel tiroteig d'ahir a la nit a Salou, al Tarragonès, on va morir una persona i una altra va quedar greument ferida. Els sindicats policials adverteixen que fets com aquest demostren la implantació de màfies a Catalunya i constaten un augment d'armes de foc. Zelensky assegura que Putin acabarà sent jutjat davant el Tribunal Penal Internacional pels seus crims de guerra. El president ucraïnès ho ha dit des de la Haia. Rússia assegura que avui Vladimir Putin està treballant amb normalitat a les instal·lacions del Kremlin 24 hores després de l'atac amb drons. Tres palestins morts en una batuda israeliana a Nablus. Tel Aviv els acusava d'haver assassinat a tres membres d'una família britànico-israeliana al mes d'abril. Aquest any, l'exèrcit ha matat més d'un centenar de palestins a Cisjordània. 6 de cada 10 alumnes que abandonen prematurament els estudis ho fan quan la quart d'ESO. Ho denuncia un informe de la Fundació Bofill, que també constata que els centres de màxima complexitat concentren el gruix d'aquest fenomen que afecta més les famílies d'un nivell socioeconòmic baix. Els efectes de la incidència que limita el servei de la R2 Sud de Rodalies Renfe es palien avui amb autobusos, més autobusos. Renfe n'ha posat des de Castelldefels i la Generalitat en fa circular una desena d'extres al servei de bus express des de Vilanova i la Geltrú i Sitges. Renfe presentarà dissabte un nou dispositiu d'horaris per gestionar la línia fins que no se solucioni el problema. La supervivència dels arbres fruiters amenaçats per la sequera passa per una poda immediata i arrencar els fruits. És la recomanació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, després que el Canal d'Urgell hagi constatat que no pot garantir el mínim de recs de l'estiu per evitar que els arbres morin. Els esports.
Un altre final per l'Espanyol. Aquest vespre al camp del Sevilla, els blanquiblaus l'afronten 3 punts per sota de la línia que marca la permanència a primera. També juga el Girona a 8:15, també ofert per Catalunya Ràdio. El rival al Mallorca, Montilivi. El Barça d'hoquei patins debuta a la final a 8 de la Champions a Portugal contra el Barcelos. Avui també segona semifinal de la Lliga de Waterpolo, Terrassa-Sabadell. Els agarencs perden 0-1.
I el temps tarda amb sol i algunes nuvolades al terç nord del país. Ambient càlid, màximes entre els 22 i els 28 graus. Localment a Ponent, avui poden fregar els 30. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia pendents dels detalls dels Mossos sobre la detenció d'una primera persona després del tiroteig d'ahir a Salou, que va provocar un mort i un ferit greu. Dic una primera perquè les feines policials continuen, ja que busquen dos sospitosos més d'haver participat en l'acció criminal. Aquesta situació, que malauradament comença a ser més habitual del que voldríem, ens ha fet preguntar-nos què hi ha al darrere de l'augment de la violència, i els sindicats policials constaten que hi ha un augment d'armes de foc, sí, que demostrarien la implantació de les màfies a Catalunya, especialment al voltant del cultiu de marihuana, però no només. Aquest matí també hem volgut saber com respon la ciutadania, els usuaris, sobretot a l'augment d'autobusos per pal·liar la greu crisi de la R2 Sud de Renfe, com que va per llarg, l'avaria aquesta, el que va passar a Gavà, Renfe ha posat més autobusos des de Castelldefels i, a la vegada, la Generalitat també ha posat més busos del servei express des de Vilanova i des de Sitges cap a Barcelona. Tornarem avui als camps de fruiters de Lleida per escoltar les recomanacions dels experts sobre què es pot fer per intentar salvar aquests arbres malgrat les limitacions del rec dels canals d'Urgell i el Segarra-Garrigues. Primer ens diuen podar i després arrencar fruits perquè els que quedin resisteixin aquesta situació de sequera. També passarem un dia més pels búnquers del Carmel perquè, malgrat el tancament a les nits, doncs la gent fa el que vol, salta la tanca i torna als miradors amb total impunitat. I sabrem, atenció, com són les cases fetes amb una impressora en tres dimensions. Ho heu sentit bé? Una impressora en tres dimensions que fa immobles i els fa en menys d'un dia, en menys de 24 hores. Això ho està fent una empresa que té seu al Prat de Llobregat i, de fet, és el primer cop que l'experiència es veu al sud d'Europa. Us ho explicarem a partir de 2:15. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Vanessa Carrión, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els Mossos d'Esquadra busquen, com deia, dos dels tres autors del tiroteig d'ahir a la nit a Salou, al Tarragonès, en què va morir una persona i una altra va quedar greument ferida i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. El tercer home involucrat el van detenir ahir mateix a l'àrea de servei del Mèdul, a la P7, quan fugien amb un cotxe matrícula francesa. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial del Camp de Tarragona està investigant els fets. Es podria tractar d'un cas relacionat amb el tràfic de drogues entre bandes franceses. Tenim una unitat mòbil a Salou amb l'Albert Cots i l'Arnau Caral. Arnau, bon dia.
Bon dia. Avui hem sabut que el detingut és un noi de 24 anys que va ser interceptat pels Mossos mentre conduïa un cotxe amb matrícula francesa. Va ser poc després de fugir del lloc dels fets, on els autors del crim van escapar en diferents direccions, segons relaten alguns veïns de la zona.
Vaig veure l'últim tret, perquè quan va passar això, el noi va marxar corrents i va tornar a rematar-lo, que és l'últim que jo vaig veure. Un va marxar cap a la muntanya de Cap Salou, altre va pegar la volta a la rotonda del cotxe i altre se va quedar baix, que és el que li va pegar l'últim tret.
Fonts properes a la investigació han confirmat a aquesta emissora que dins del cotxe s'hi van trobar armes llargues, munició i una granada de mà, fet que explicaria les ràfegues a les quals fa referència l'Ernest, un testimoni que s'allotjava a l'hotel que es troba just davant de l'escena del crim.
No li vam donar més importància fins que vam començar a veure llum de policia per la finestra, alguns crits, algo que no era normal. No ens van donar com temps de reaccionar o realment interioritzar el que estava passant, però sí, després penses, hosti, podria haver estat, jo què sé, traient a tirar la basura o tornant de sopar o qualsevol cosa.
Qui va percebre de forma més intensa el so dels trets és la veïna del bloc del davant, qui no donava crèdit en veure el cos sense vida d'una persona aparentment molt jove.
Muy feo, muy feo. Primer vez en los años que tengo que ver una cosa de esas. Horrible, horrible. Y el pobre muchachito ahí metido entre... Bueno, ¿quién sabe quién sería que lo quisieron matar? Era jovencito, jovencito.
La investigació apunta al narcotràfic com a desencadenant d'aquesta tragèdia i assenyala concretament a bandes franceses, donada la matrícula del cotxe dels fugitius i els paral·lelismes existents entre aquest tiroteig i el que es va produir ara fa un any també aquí a Salou, on un jove va morir intentant protegir els interessos de la producció i venda de marihuana.
Gràcies, Arnau. Per cert, que els sindicats dels Mossos d'Esquadra adverteixen que fets com aquest tiroteig d'ahir a Salou demostren o demostrarien la implantació de màfies a Catalunya. Constaten un increment de la circulació d'armes de foc coincidint precisament amb el cultiu de marihuana, Miquel Jarqué.
Sí, en declaracions a Catalunya Informació, Toni Castejón, portaveu del sindicat FEPOL, majoritari al cos, alerta de com s'ha escampat la delinqüència organitzada associada a aquest producte.
Ho han notat a València, però sobretot ho estem notant molt a Terres de l'Ebre, i fins i tot al Maresme, i fins i tot tot el que és la costa, parlaríem ja de Girona, a l'Empordà.
I és que el cultiu d'aquesta droga genera tot tipus de fets delictius associats.
Sobretot el que comporta aquest tipus de grups és la implantació d'armes de foc, que s'han incrementat i molt, de violència, de, per protegir-ho, trampes, que fins i tot han caigut policies, de corrupció, tot tipus que pot comportar aquest tipus de diners del delicte, i francament, doncs el tema s'ha complicat molt, ha crescut molt, i fets com el que hem vist aquesta nit a Salou.
A Miquel, els sindicats també denuncien molta circulació d'armes de foc en els últims anys.
Sí, des del sindicat USPAC, també majoritari, Albert Palacio explica que aquests enfrontaments amb armes de foc apunten a una lluita pel control del territori.
L'increment aquest comporta uns guanys econòmics per les màfies que hi han instaurades enormes. O sigui, estem parlant d'uns guanys econòmics que és una barbaritat. Això què porta a fer? Pues que hi hagi una guerra de màfies per guanyar el lideratge amb el tràfic de drogues. En aquest cas, el més important és el de marihuana a Catalunya.
Els sindicats avisen que, tot i que ara els enfrontaments són entre màfies, l'ús d'armes és un risc pels civils, evident, i pot comportar víctimes col·laterals.
La unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra ha intervingut en l'últim any en 800 dispositius policials. Segons dades que el cos avança a Catalunya Informació, la majoria de serveis, 9 de cada 10, es fan per revisar les clavegueres i galeries de servei. Armes, drogues o persones que busquen joies són algunes de les sorpreses, en plural, amb què es troben els agents. També revisen els accessos dels antics refugis de la Guerra Civil, com ara el búnquer secret que el president Companys va fer construir a la Generalitat. Miquel, tu has pogut acompanyar aquesta unitat precisament a revisar el búnquer que el president Companys va fer construir just sota del Palau de la Generalitat.
Sí, és una instal·lació secreta, no es pot visitar perquè no és accessible. Nosaltres hi vam anar amb el cap de la unitat i un agent s'hi accedeix a través, de fet, d'un antic túnel que durant la Guerra dels Segadors es va fer servir com a via d'evacuació del personal de l'edifici. El búnquer és de cimer armat, capaç d'acollir un centenar de persones, entre les quals telefonistes, sostingut per quatre parets.
Hi ha restes de l'època, tota la il·luminació. Les aigües, aquí hi hauria un pou negre, els lavabos que estan per aquí. Lo que era la ventilació. Això aquí hi ha aire, si et fixes n'hi ha aire. És perquè hi ha una ventilació ja està pensada perquè hi hagués una renovació d'aire natural. Davant d'un impacte, el que intentaven era reduir la ona expansiva i produir el mínim de ferits, no?
Aquest és un aspecte de la feina dels agents de subsol, però, Miquel, gran part de la seva feina se centra en les clavegueres. Què hi troben?
Doncs mira, les clavegueres i galeries de servei, sobretot, hi troben rates i insectes.
A veure, el que ens trobem són paneroles, ens trobem insectes, ens trobem aràcnids, ens trobem rosegadors. Nosaltres diem que quan ens trobem animals hi ha gent que els hi dona fàstic. A nosaltres, en principi, no ens ha de donar fàstic, no? Però tot el contrari, si veiem animals, això és una bona senyal. Això vol dir que l'ambient és respirable i que l'atmosfera és saludable, no? O sigui, no hi ha perill de la presència d'un sulfur d'hidrogen, un monòxid de carbó o algun tipus de contaminant que ens pogués provocar un accident.
Clar, i és que és un espai tancat, confinat, el de les clavegueres i el de les galeries de servei, on s'hi poden acumular gasos. És per això que van equipats amb equips de suport de respiració i també amb un nas electrònic que els va avisant si hi ha algun gas inflamable o tòxic. Però sovint també hi troben intrusos.
Hi ha gent que es dedica a buscar joies al clavegueram, no? I a vegades ens han activat perquè ens han avisat que hi havia persones que estaven entrant a prop d'un centre penitenciari, per exemple, no? Hem vist entrar alguna persona i, en realitat, el que estàvem fent no era tant intentar fer una fugida, no? Sinó és més la recerca de joies.
Em sembla increïble.
Aquí te'ls has d'imaginar com aquestes persones, anava a dir personatges, que a la platja van amb detectors de metall.
Sí, sí, doncs per si algú li ha caigut un anell, no?
A sota terra. L'ensurt és important, quan es troben una persona. També actuen en cas d'accidents laborals, com el de les mines de Súria, amb 3 morts, recordem-ho, no fa gaire, a la localització de cadàvers de persones per mort violenta i a l'hora de buscar armes amb les quals s'han perpetrat fets delictius, perquè les clavegueres tradicionalment és el lloc allà on es llencen, no? La unitat dona suport, per tant, a la Divisió d'Investigació Criminal, que és tradicionalment la que fa aquest tipus d'investigacions. I amb la sequera, atenció, la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, a més, col·labora en la localització de mines d'aigua. L'última missió va ser localitzar l'origen del rec Comtal, on el govern, ho sentíem fa uns dies, preveu fer un punt de captació d'aigua.
Adaptant-se, a qualsevol novetat.
És una unitat invisible, però necessària.
Amb una feina increïble.
I amb una feina molt important, sí.
Gràcies, Miquel. La L'ampliació del dispositiu d'autocars és la novetat aquest tercer dia feiner de la incidència al corredor ferroviari del Garraf de Rodalies. Renfe ha començat un servei de bus llançadora en hora punta des de Castelldefels. A la tarda, entre les 5 i les 7, sortiran de Sants cap a les estacions de Castelldefels i Gavà. I la Generalitat, doncs, també ha reforçat el servei, en aquest cas de bus express, amb fins a 10 vehicles des de Vilanova i Sitges. Com ha anat, Joan Garcia?
Ha servit per rebaixar les aglomeracions i com opció alternativa a qui no vol fer un viatge en tren que s'atura molt a cada estació i acaba allargant el trajecte entre mitja hora i tres quarts d'hora més, segons ens han comentat alguns usuaris. Això és així perquè, sense senyalització automàtica, s'ha de regular el pas telefònicament. Els afectats retreuen els perjudicis que els comporta.
L'altre dia amb el tren vaig arribar a les 5 de la tarda a casa i sortia a les 3 del treball. I avui m'he debat una hora abans perquè no sabia com anar.
Llevamos días así que llegamos a casa a las 8 de la tarde, a cenar y a dormir, nada más. Lo pasamos fatal.
Els autobusos de Renfe de Castelldefels serveix l'abonament gratuït. El servei Express Cat de Vilanova s'ha de presentar qualsevol dels títols del servei tarifari integrat. Usuaris del Garraf denuncien que se senten desprotegits.
Clar, he tingut que anar a comprar un bitllet perquè el que tenim a l'abono recurrent de Renfe no serveix per al bus. Suposo que això s'ha de arreglar d'alguna manera.
Dissabte, Renfe presentarà un nou pla d'horaris per facilitar els trajectes.
Joan, en relació amb l'origen de la incidència que el Ministeri va atribuir d'entrada a un llamp i que ahir, evidentment, matisava que podia ser també per algun altre agent meteorològic, el Meteocat descarta també aquesta segona possibilitat.
Ho ha expressat així de clar, ara ho sentireu, el cap de l'equip de teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya, Nicolau Pineda, al matí de Catalunya Ràdio.
El dilluns a Gavà no hi ha ni pluja ni llamps. Si no hi ha ni pluja ni llamps, doncs no hi poden haver altres fenòmens atmosfèrics que generen un incendi, al meu entendre.
Hi ha el mateix programa i des de Comissions Obreres el coordinador del sector ferroviari, Víctor de la Cruz, posa l'accent en la falta de personal, sobretot a Adif, per fer manteniment.
Falta manteniment i que falta personal. Tant rellingem a les últimes ofertes de treball que s'han fet, però aquí a Catalunya encara falta molta gent de manteniment.
La ministra de Transport, Raquel Sánchez, insisteix que ha sigut un fet fortuït i ho desmarca de la falta d'inversió.
És un quart i 2 minuts de dues. Doncs mirem aquesta hora com tenim la circulació a la xarxa viària i també al transport públic. Ho està controlant, com sempre, la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix amb poques complicacions. Hi ha hagut diverses incidències força seguides, però ara ja totes resoltes i només veiem petites retencions a la carretera Nacional 2 a l'altura de Tordera en totes dues direccions a causa d'unes obres que obliguen a fer-hi pas alternatiu. A la B30, la calçada lateral de l'autopista AP7 a Barberà del Vallès en totes dues direccions. La C17 a l'altura de Mollet en sentit sud, direcció Barcelona, a causa d'obres. I a Barcelona, a la Ronda Litoral amb lentitud des de Diagonal el mar fins a la Barceloneta en direcció Llobregat, però ara no hi veiem aturades. El transport públic, a banda de les complicacions ja esmentades a la línia R2 Sud de Rodalies, ara mateix sense noves incidències, segons els diferents operadors.
L'última hora de la informació del trànsit, també al Twitter. Amb l'etiqueta Coixinet, equip viari.
I ara un cop d'ull a la previsió del temps, que com sempre ens porta aquesta hora en Francesc Mauri.
Previsió d'una tarda amb temperatura que pot tornar a fregar els 30 graus a ponent, la forquilla més habitual entre els 22 i 26, algunes una mica superiors a l'interior, domini del sol, alguns núvols prims i nuvolades al Pirineu i Prepirineu. No és impossible alguna gotellada a la zona més occidental. Demà i demà passat poques novetats, diumenge tindríem un matí sense més incidències, però a la tarda possibilitat de ruixats a la meitat nord de Catalunya.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Assegura la supervivència dels arbres plantats en 17.000 hectàrees de la plana de Lleida. S'ha convertit en la principal prioritat dels regants del Canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues, amenaçats per la sequera. La recomanació de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, és que comencin d'immediat a podar i a arrencar fruits perquè els fruiters puguin resistir a aquesta falta d'aigua. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
La situació, però, no és exactament igual per a tothom.
No, depèn del sistema de reg que tinguin. La situació més crítica es viu als camps que reguen per inundació, igual que a finals del segle XIX. Són 8.000 hectàrees del Canal d'Urgell que només tenen garantit un reg per a tot l'estiu i, per tant, és on la vida dels arbres corre més perill, tant els que produeixen fruita dolça com els ametllers, que són els més sensibles. Ens ho ha explicat l'expert en regs de l'IRTA, Joan Girona.
Si les coses venen malament i no es prenen mesures d'aquest tipus, de treure fruits de l'arbre, de reduir una miqueta les capçades dels arbres, que siguin una miqueta més petites, els arbres patiran molt. I un dels riscos important i real és que aquests arbres se morin.
A la resta de superfície on els fruiters tenen un reg de precisió, com el gota a gota, també patiran molt, però tenen una mica més de marge per gestionar la poca aigua de què disposen. És el cas de les 7.000 hectàrees del Segarra-Garrigues, que és un canal nou, i una minoria del de l'Urgell, unes 2.000, on els regants s'han avançat a la tan reclamada modernització. Per això, cada pagès haurà de decidir, per exemple, fins a quin punt arrenca fruita dels arbres.
Per tant, fruits fora, en la mesura, no sé si tots, molts, alguns, això ho ha de decidir cada productor en funció de les especificitats de la seva parcel·la. Jo crec que dues parcel·les igual no en són. Per tant, el productor que coneix molt bé cada una de les seves finques i les seves parcel·les, ho haurà de veure.
Joan Girona també remarca que tot plegat també demostra la necessitat de disposar de regs eficients.
En les situacions d'emergència, doncs s'han de fer coses d'emergència, com treure fruits dels arbres o fer-los més petits. Però el tema de les infraestructures és vital, no? Ja ho hem vist, clar, amb un canal preparat, tu pots gestionar millor aquestes... I quan no tinguis aquestes situacions, també, no?
Si no plou durant el maig, els fruiters rebran només un 10% de l'aigua que consumeixen en una campanya habitual sense restriccions.
Visitant saltant la flamant tanca dels búnquers del Carmel a plena llum del dia, poc després que la Guàrdia Urbana tanqués per segon vespre el turó de la Rovira. És la imatge que demostra que la reixa no és un sistema infranquejable per impedir la presència de visitants al mirador a les nits. L'Ajuntament assegura que la tanca ha tingut un efecte, això sí, dissuasori. La pregunta és, Jordi Corbalán, i ara què?
Bon dia, doncs, de fet, la primera nit del tancament un grup reduït de persones ja va saltar la tanca quan era fosc. Ahir, però, els veïns van difondre vídeos on es veien turistes saltant-la amb certa facilitat quan encara era clar i ja havia marxat la Guàrdia Urbana. Saltaven just pel costat d'una de les reixes principals d'accés. I és que un cop es tanca el recinte, els turistes continuen arribant a peu, en autobús o en taxi al Carmel per veure la posta de sol. La majoria es queden fora de la tanca, però uns quants intenten saltar-la. Pels veïns detractors de la tanca, això demostra que la reixa no ha servit de gaire. Fran Bernal és un dels portaveus del Consell de Carrers dels barris del Carmel i del Turó de la Rovira.
Segurament el consistori actuarà reforzando esos puntos débiles y tal, pero no solamente son esas imágenes las más espectaculares, sino que ya hay de aglomeración en el entorno de la batería antiaérea. También que entren 3 o 4 personas no es el problema, o 5 o 6, no es la cuestión. La cuestión es que estamos probando algo que ni siquiera se pone en dispositivo para ver cómo está funcionando.
Des de l'Ajuntament, en canvi, la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, minimitza el fet que hi hagi gent que salti la tanca. Assegura que la reixa ha tingut efecte dissuasori i que la situació al Turó de la Rovira és millor que ara fa un mes.
I el tancament ha produït un efecte dissuasori. Un efecte dissuasori que, evidentment, hi ha gent que salta. I aquest efecte de gent que salta i que fa la picaresca i que fa actes d'incivisme com saltar les tanques, què passa? Evidentment s'arrisquen a sanció de Guàrdia Urbana, com ja ha passat en aquestes 2 nits anteriors, que hi ha hagut sancions de Guàrdia Urbana.
Aquest cap de setmana, a banda del dispositiu reforçat de la Guàrdia Urbana, també es desplegaran a la zona agents cívics un cop es tanquin els accessos als búnquers.
És un quart i mig de dues. L'exresponsable de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i l'exsecretari general del Departament, Marc Ramentol, han responsabilitzat el comitè de crisi del govern del 2021 del retard i les suspensions en les vacunacions contra la Covid dels guàrdies civils i els policies nacionals espanyols. Tots dos han declarat com a investigats aquest migdia davant del jutge. Anem cap a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Poca informació d'aquestes dues compareixences que fa pocs minuts que han acabat, llevat de dir que entraran les responsabilitats a les jerarquies superiors. Tots dos han entrat i sortit dels jutjats acompanyats per les seves advocades a tota velocitat. Salut sempre ha justificat que es punxessin els agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil un mes més tard que els Mossos perquè la delegació del govern no els havia passat els llistats, el cens d'aquests agents, i després pels problemes amb la vacuna d'AstraZeneca. En aquest cas, a més d'Argimon i de Ramentol, i tres càrrecs més investigats.
Per cert, Maria Núria, que avui els jutjats aquí funcionen amb serveis mínims, no?
Exacte, uns serveis mínims del 15%, i depèn del jutjat que et toqui, doncs podràs fer la gestió o no podràs fer la gestió. Hem parlat amb procuradors i amb advocats que ens deien això.
Hem pogut celebrar tranquil·lament. Sé que hi ha jutjats que han fet vaga i no s'han celebrat, però en el meu cas hem pogut celebrar-ho tot.
Bueno, se m'ha suspès un judici que tinc a les 12. Ara acabo de fer un altre, que aquest sí que l'he fet, però bueno, era de les gestions, això ho he pogut fer.
Igual d'aquí 3 mesos, 4 mesos o un any. És a dir, que la recol·locació del judici quan hi ha vaga, també com l'altra vaga de secretaris, va trigar molt i encara no estan recol·locats.
Tothom està d'acord, però, que les repercussions ja de la vaga de l'administració i ara de funcionaris tindrà més impacte que la pandèmia. Com hem sentit, els judicis ja s'estan posposant per d'aquí un any.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
I ja fa 7 dies que s'allarga la vaga, en aquest cas dels treballadors de la neteja de Figueres, i el conflicte ara per ara continua encallat. La imatge de contenidors i voreres plenes, abassades, escombraries, és a tot arreu, justament en plenes festes de la ciutat, i això ha fet esclatar els comerciants, que parlen de xantatge i reclamen que s'hi trobi una solució aviat. Clara Jordan, els comerciants es lamenten de la mala imatge que està donant Figueres.
Sí, Marta, perquè justament són uns dies on hi ha molts visitants de fora que aprofiten per acostar-se a algunes de les activitats que es fan a la capital de l'Alt Empordà aquests dies de festa major. Frederic Carbó és el president de l'Associació Comerç Figueres.
Hi ha una imatge molt, molt dolenta, perquè és un xantatge que nosaltres no ens ho mereixem. No ens ho mereixem perquè al final recordem que tot el tema públic cobra dels nostres impostos. I som nosaltres que obrim la botiga cada dia i no sabem el que facturarem i treballem. I treballem cada dia, treballem totes les hores per tirar el nostre negoci endavant. I això és una cosa que se'ns escapa de les mans.
Mentrestant, el conflicte, com dèiem, continua encallat. El consistori assegura que manté converses amb els sindicats, però en paral·lel treballa per poder declarar l'emergència sanitària a la ciutat davant l'incompliment dels serveis mínims. Això obriria la porta a poder contractar una empresa externa per poder fer la recollida i neteja dels carrers. Recordem que els sindicats convocants, Covas i Comissions Obreres, demanen un conveni únic entre els treballadors que fa la neteja de les escombraries i els que s'encarreguen de la neteja dels carrers. Una petició impossible de complir, segons l'Ajuntament, perquè es tracta de dues empreses diferents.
Gràcies, Clara. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia el que consideren una màfia judicial que combat les ocupacions per part de famílies vulnerables amb pràctiques, diuen, irregulars. Les qualifiquen així. Han difós cartells amb la imatge dels qui consideren els màxims responsables, un jutge, la degana del Col·legi d'Advocats de la ciutat i l'alcalde, els qui han titllat de sicaris. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina polèmica. De què els acusen exactament?
De posar en pràctica, diuen, noves fórmules contra les ocupacions a Mataró i creuen que la ciutat és com un laboratori de proves per després aplicar-ho a tot el territori. Per això han presentat una queixa al Consell General del Poder Judicial i no descarten una querella. A cadascú, de fet, jutge, degana i alcalde li fan una crítica concreta. Pilar Sánchez és la portaveu del sindicat.
El cas més greu i desvergonyit és el del jutge Pablo Izquierdo Blanco. En els últims 4 mesos ha ordenat almenys 4 desnonaments en data oberta. Una estratagema, com ell mateix reconeix en els seus escrits, per esquivar la resistència veïnal contra els desnonaments.
L'acusen d'actuar de manera il·legal perquè la nova llei de l'habitatge diu que els desnonaments s'han de fer amb dia i hora marcats. Si seguim amb les crítiques, aquesta és per la degana.
Judicis penals immediats a totes aquelles famílies que no tenen una altra alternativa que ocupar i així evitar que serveis socials pugui arribar a fer un informe de vulnerabilitat. És indignant i és surrealista que la senyora Maria Pastor Santana, degana del Col·legi d'Advocats de Mataró i impulsora d'aquesta mesura, es dediqui a buscar dreceres per esquivar la feina de serveis socials.
De fet, quan aquí al programa vam parlar amb la degana sobre el protocol, que és en realitat un acord verbal, el va defensar com a eficaç per acabar amb les màfies de l'ocupació i buscar una sortida alhora per les persones vulnerables via serveis socials. El sindicat ho veu força diferent.
Fan fora de cases ocupades de grans tenidors a famílies vulnerables en lloc de regularitzar la situació i fer-los un lloguer social. Què ens deixa això? Més pisos buits, més famílies al carrer. Surt una família, no passen ni 24 hores que la màfia ja ha entrat i ja està revenent les claus d'aquest pis.
Hem parlat avui amb la Maria Pastora, ens diu que ni ella ni el col·legi respondran i que treballen per tots els ciutadans, els que tenen casa i els que no, i afegeix que en temps d'eleccions es diuen moltes coses. El tercer retret és per l'alcalde.
El senyor Bote ha començat de la mà de Maria Pastor Santana una campanya per presentar una llei per desnonar a famílies en menys de 48 hores.
David Bote ens ha dit aquest matí que l'única màfia que hi ha és la que ven les claus de pisos i locals perquè altres els ocupin i que continuaran lluitant per combatre les ocupacions que generen problemes de convivència i inseguretat a Mataró.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Us podeu imaginar aixecar una casa en menys de 24 hores del no-res gràcies a una impressora en tres dimensions? Doncs això ja ho ha fet, no una, sinó dues vegades, una empresa de cases prefabricades del Prat de Llobregat. De fet, es tracta de la primera experiència de construcció de cases impreses en 3D del sud d'Europa. Un sistema que, evidentment, té un gran estalvi d'habitatge, sobretot de temps, oi?
Hola, Marta, bon dia. Segons el director general de Home Center, Xavier Sitges, aquesta nova tècnica els permet aixecar cases d'una sola planta de 80 metres quadrats en una jornada laboral. I atenció amb aquest nou concepte. Ja imprimim les cases.
Tenim un parell de cases que s'estan acabant, en fase d'acabar, que es van començar a imprimir gener-febrer i estem acabant. Guanyem en temps perquè aixecar la casa en un dia fa que la construcció després sigui més àgil. A nivell de costos, estem molt igualats amb el preu del prefabricat, estem com amb el mateix preu. Sí que és veritat que el cost estructural baixa un 20%, el que passa que després, a l'hora de recobrir parets, perdem aquest avantatge al cos.
La impressora només necessita un equip de 3 persones per aixecar una casa. Cal la manipulació d'un enginyer, un oficial i un PO.
Clar, doncs, d'aquesta manera, David, algú ja pot veure perill en llocs de treball.
Doncs, segons en Xavier Sitges, no, perquè caldrà mantenir un equip d'operaris per recobrir les parets, enrajolar i fer les instal·lacions. A banda del temps, també assegura que econòmicament l'oferta és atractiva i atenció, perquè pronostica que aviat els grans edificis ja es podran construir amb aquesta nova tècnica.
Bueno, això el que passarà és que, al igual que ara arribarà la màquina per fer 2 plantes, ja està en fase de patent un dia fer-la d'edificis. I les estructures del futur d'una edificació de 20 plantes estaran fetes amb aquesta maquinària, no ho dubtis, perquè la velocitat de fer-les no té fi, no? És la velocitat de que la construcció vagi més ràpid.
Construir una casa de 80 metres quadrats amb aquestes impressores costa al voltant dels 60 o 65.000 euros sense moviments de terra ni fonaments. Per cert, que Xavier Sitges assegura que la pandèmia va provocar un creixement de la demanda de cases prefabricades al voltant del 40%, una circumstància que amb el pas del temps s'ha anat normalitzant.
És el Catalunya al dia del futur, cases impreses amb aquestes impressores 3D i drons que podrien convertir-se ben aviat en actors clau en l'atenció sanitària. Això que sentiu és l'aterratge amb èxit d'un dron. És una prova pilot on es transportaven mostres sanitàries entre l'Hospital d'Olot i un dispensari de la ciutat. Allà hi tenim en Roger Santaló, perquè els drons poden millorar l'atenció sanitària.
Hola, bon dia, Marta. Sí, exacte, poden millorar aquesta atenció sanitària per diversos motius. Està plantejat, per exemple, per transportar mostres biològiques, concentrats de plasma o medicació de dispensació ambulatòria. Aquí a Olot, aquesta prova pilot, s'ha transportat mostres de sang i, segons Neus Domènech, responsable d'innovació de l'Hospital d'Olot, s'ha mostrat molt eficient.
Envers la mostra hem vist que realment no hi ha hagut alteració de la mostra, per tant, la mostra es queda, no hi ha cap tipus d'afectació, per tant, el tema de mitjà, el que millora el dron és la tecnologia d'accessibilitat, ràpid accés i l'impacte que té sobre la trepitjada de carboni.
En concret, la prova pilot ha fet un trajecte de 2 quilòmetres entre diversos centres sanitaris. Es redueix en un parell de minuts el trajecte que s'ha previst, que era de 2 quilòmetres, i pel que fa a la petjada de carboni, parlen de que hi ha una reducció d'un 80% de les emissions. Edu Gómez, el fundador d'Aldoratec, responsable de la prova pilot, diu que en entorns rurals com el que estem poden ser d'una gran utilitat.
I nosaltres el que volem promoure també és que no només per aquests enviaments puntuals i d'emergència són útils, sinó que també a zones més rurals o suburbanes hi ha moltes furgonetes que fan viatges amb una capseta petita i això es podria substituir per un dron.
Escolta'm, Roger... Disculpa, que no havies acabat, digues.
No, de fet, aquí a la Garrotxa cada dia una furgoneta fa el trajecte entre els diferents dispensaris i l'Hospital d'Olot per transportar mostres, és a dir, una cada dia des de cada dispensari fins a l'Hospital d'Olot.
Sí, et anava a preguntar, Roger, quan podia entrar en servei això?
Es preveu que el 2024 millorarà les autoritzacions per poder volar drons en zona urbana, però per aquest motiu s'ha fet a Olot, perquè entre l'Hospital d'Olot i el dispensari podia recórrer tot d'entorn urbà. Segons Edu Gómez, això és una de les coses que falta millorar, aquestes autoritzacions.
Ara mateix, doncs, per exemple, si vols volar per sobre de la ciutat, has de tenir una autorització operacional que poden trigar de 6 a 12 mesos a l'estament que ho regula aquí a Espanya en concedir-t'ho. Llavors nosaltres ens hem adaptat per poder-ho fer per la zona del límit rodejant tota la zona municipal per no entrar en aquestes condicions i dins d'uns permisos que nosaltres tenim concedits.
I després s'ha de veure com es finançarà aquesta compra. De moment, l'Hospital d'Olot no té previst fer efectiva aquesta compra perquè s'ha d'estudiar com es fa segons el sistema sanitari català, si la compra ve del departament o ha de fer-ho cada centre hospitalari.
Mm-hmm. Molt bé, gràcies doncs des d'Olot. Roger, bon dia.
Bon dia.
Els metges de Girona precisament reclamen al govern que posi en marxa, en aquest cas de forma urgent, un concurs d'idees que planifiqui com ha de ser el nou Hospital Josep Trueta i tot el seu entorn al sud de la ciutat. Un pas previ perquè l'any que ve ja hi hagi els diners per encarregar el projecte arquitectònic. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Un concurs d'idees per definir exactament què?
Doncs no tant com s'ha d'organitzar internament el nou Trueta, sinó com es farà la connexió, per exemple, amb l'Hospital de Santa Caterina de Sal, que tindrà al costat, o com evitar la duplicitat d'algunes àrees amb el futur campus universitari de salut, per exemple. Hi ha d'haver un o més auditoris, o on s'ha de situar exactament el futur pàrquing de tot el recinte. Josep Vilaplana és el president del Col·legi de Metges de Girona.
Aquests estudis previs, aquest concurs d'idees... Ara que encara no tenim els terrenys, però comencem a tindre els plans funcionals fets, això s'hauria de poder posar en marxa perquè necessitem una visió global del que seran els aparcaments, del que seran, etcètera, etcètera, la viabilitat, la mobilitat, mil coses que val la pena, i de com ajuntem els dos hospitals.
Un altre exemple molt concret, calen un o més restaurants en aquest futur complex sanitari del sud de Girona. Si allà al capdavall, per exemple, hi haurà treballant i estudiant a la vegada unes 5.000 persones. Doncs són aspectes que s'haurien de definir en aquest concurs d'idees.
I com s'ha de finançar aquest estudi?
Doncs ara fa ben pocs minuts han explicat que s'hauria de finançar amb els 2 milions d'euros que ja es contemplen pel futur Trueta en el pressupost de la Generalitat d'aquest any. Això permetria avançar i fer que el 2024 ja es pogués encarregar el projecte arquitectònic.
Nosaltres voldríem demanar també que pels pressupostos del 2024 es pensés ja en una partida pressupostària per fer la licitació del projecte de les dues coses, tant de la universitat com del nou hospital.
Peticions que han fet des de l'Observatori del Campus de Salut de Girona, que, recordem-ho, cada 6 mesos analitza els avenços, o no, en la tramitació d'aquest futur centre sanitari. L'Ajuntament de Salt, per cert, ja preveu tancar a finals d'aquest any, o a principis del 2024, la tramitació per disposar dels terrenys on es farà el nou hospital. Un hospital que, segons el calendari inicial, hauria de ser una realitat abans de l'any 2030.
Quarts i mig de dues, 6 de cada 10 alumnes que abandonen prematurament els estudis ho fan a quart d'ESO. Ho revela un informe de la Fundació Bofill que per primera vegada fa una radiografia per determinar en quin moment exacte els joves pleguen d'estudiar i a quins centres van. I això com pot ajudar Sara Canyeté?
Hola, bon dia, Marta. Doncs diuen que és una dada molt important perquè pot ajudar a rebaixar l'alta taxa d'abandonament escolar que hi ha a Catalunya i que és del 17% si les solucions es focalitzen en aquest grup d'edat. Això ho explica l'Adrián Zancajo, que és coautor de l'informe.
També en un 17% d'abandonament escolar prematur i hi ha un 12% d'aquest 17 que es pot explicar per l'abandonament que passa a l'ESO, per tant, no és un percentatge baix. I a més, quan ho mirem en nombres absoluts, veiem que estem parlant en funció de l'any, per entre uns 8.800 i uns 10.000 joves que abandonen cada any.
L'informe també mostra, Sara, on estudien aquests estudiants que pleguen abans d'hora. Quines conclusions arriben?
Sí, exacte. És el segon retrat que fa aquest informe. A quins centres estudien aquests alumnes i constata que l'abandonament escolar prematur doncs també és una qüestió de concentració i de segregació. La meitat d'aquest abandonament prematur es concentra en una quarta part dels centres de Catalunya.
23,3% de l'alumnat que està escolaritzat en un centre de màxima complexitat abandona quart d'ESO. Recordem que la mitjana per Catalunya està en el 12,5. I a més, un altre element que és encara més preocupant és que el 72,1% dels centres de màxima complexitat tenen nivells d'abandonament alts o molt alts.
I sobre el perfil d'aquest alumnat que abandona els seus estudis, els de nacionalitat estrangera ho fan dues vegades i mitja més que els altres, i també els alumnes amb un nivell socioeconòmic baix ho fan tres vegades més que els que no tenen aquestes dificultats econòmiques. A més, l'informe encara revela que la meitat d'aquests alumnes de quart d'ESO que abandonen sí que tenen el títol i, per tant, diuen, el motiu no podria ser de tipus acadèmic perquè tenen un bon nivell d'estudis.
Dos de cada tres catalans volen que el seu ajuntament dediqui una part dels recursos municipals al desenvolupament de països empobrits. Això segons una enquesta feta pel Fons Català de Cooperació. Fins i tot, diuen, en un context de crisi econòmica, Àngel Hernández.
Però una majoria, una àmplia majoria, també creu que s'han de posar com a condició la garantia dels drets humans per rebre ajudes. David Minovas, director de l'organització, assegura que el suport a la iniciativa és transversal.
Les principals candidatures que es van presentar en aquelles eleccions municipals d'ara fa 4 anys, la majoria de persones que han votat aquestes candidatures donen suport de que els ajuntaments dediquin una part dels seus recursos a la cooperació al desenvolupament.
L'estudi, amb una mostra de gairebé 1.200 persones, també recull que els catalans pensen que els refugiats d'altres conflictes bèl·lics han de tenir el mateix suport de l'administració local que els desplaçats ucraïnesos. A més, poc més de la meitat dels entrevistats consideren que les vulneracions dels drets humans afecten de manera desigual homes i dones.
Tenim novetats a aquesta hora perquè sabem, com a mínim, que ha acabat la declaració del presumpte autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys de Sant Hipòlit de Voltregà, uns fets que investiguen els Mossos que es van produir la matinada de dilluns. La novetat seria que ha acabat la declaració, però crec que no podem anar molt més enllà, no, Nàtia Dell?
Bon dia, Marta. No, de moment estem esperant perquè ha de sortir en qualsevol moment de la porta dels jutjats on estem fent guàrdia des de primera hora. Sabem que ha acabat la declaració fa una bona estona, però, clar, cal que deliberin, cal que signi la resolució i, si fos el cas que l'enviessin a presó, doncs fer les gestions pertinents per saber a quin centre penitenciari l'enviarien. Però, insisteixo, encara de moment no sabem quina és la resolució judicial. L'home, detingut, té 40 anys, és veí de Sant Hipòlit, té antecedents, això ens ho han confirmat els Mossos, i ha arribat als jutjats de Vic cap a les 10 del matí, emmanillat, amb una jaqueta fosca tapant-se el cap per evitar ser fotografiat pels mitjans, i anava amb unes sabatilles senzilles, està per casa, d'aquelles que et regalen als hotels, i té diversos tatuatges visibles al braç. Segons els veïns, es tracta d'una persona conflictiva del poble vinculada al tràfic de drogues. La policia, com hem anat explicant, el va detenir després d'estar 8 hores buscant-lo. Va fugir pel bosc. El desplegament policial va ser molt important. També dimarts, quan es va fer l'escorcoll, que vam seguir també en directe al pis d'aquest detingut buscant pistes i l'arma del crim, la pistola, que no sabem si finalment l'han trobat o no, perquè hi ha secret d'actuacions i, per tant, fins que no creui la porta, pugi el cotxe, en aquest cas, direcció a presó o no, o en llibertat, doncs no sabrem exactament què passa amb aquesta declaració que porta una estona en marxa.
Perfecte, doncs ho seguirem. Gràcies, Nati, bon dia.
Bon dia.
I una altra novetat que ens arribarà mateix des del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona. Ens diuen que ha rebut la comunicació de la mort de la persona ferida molt greu al tiroteig d'ahir a Salou. Per tant, hem començat el programa dient que hi havia un mort. A hores d'ara són dues ja les víctimes mortals i la causa queda oberta per dos assassinats.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les reserves marines de Roses i Palamós han permès recuperar en un temps rècord la població d'espècies sobreexplotades com l'escamarlà. Ho demostra un estudi liderat per l'Institut de Ciències del Mar que s'ha fet utilitzant robots submarins en una zona on fa 6 anys es va prohibir la pesca d'arrossegament. Maria Rovira, Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
I quines conclusions aporta aquest estudi?
Sí, doncs l'estudi ha comprovat l'eficàcia d'una petita reserva marina que engloba caladors de Roses i Palamós, on s'ha incrementat en molt menys temps del que s'esperava la població d'escamarlà i on també s'ha recuperat morfologia del llit marí. Maria Vigo és l'autora principal de l'estudi, juntament amb Joan Navarro i Joan Baptista Company.
Hem pogut veure com les poblacions d'escamarlà, que és un recurs molt explotat en les nostres aigües, doncs s'ha pogut recuperar en un vedat que es va establir fa només 2 anys i mig. També vam trobar que altres poblacions d'espècies com el panegal, una espècie que també es comercialitza en les nostres llotges, també s'estava recuperant i la població era molt més gran en comparació amb una zona on encara s'hi pesca, que també la vam avaluar.
Segons Maria Vigo, l'estudi ha demostrat l'efecte beneficiós per la recuperació de l'escamarlà d'aquestes reserves marines que es van establir el 2017 a la zona en col·laboració amb les confraries de Roses i Palamós.
Realment hem vist que la prohibició de la pesca de rosa ha jugat un paper clau en la recuperació de la població d'escamarlans i fins i tot d'altres espècies. Si haguéssim avaluat només la reserva, tampoc haguéssim pogut justificar que ha sigut només per la prohibició de la pesca, ja que molts altres factors poden fer fluctuar les poblacions, com per exemple factors ambientals com la temperatura. Com que en aquest estudi també vam avaluar una zona on la pesca continua activa, vam poder comparar les dues poblacions.
Maria, també destaca la utilització de robots marins per fer les investigacions. Per què?
L'estudi ha comprovat l'eficàcia d'una petita reserva marina que engloba caladors de Roses i Palamós, on s'ha incrementat en molt menys temps del que es pensava la població d'escamarlà i on també s'ha recuperat morfologia del llit marí. Maria Vigo és l'autora principal de l'estudi, juntament amb Joan Navarro i Joan Baptista Company.
Hem pogut veure com les poblacions d'escamarlà, que és un recurs molt explotat en les nostres aigües, doncs s'ha pogut recuperar en un vedat que es va establir fa només 2 anys i mig. També vam trobar que altres poblacions d'espècies com el panegal, una espècie que també es comercialitza en les nostres llotges, també s'estava recuperant i la població era molt més gran en comparació amb una zona on encara s'hi pesca, que també la vam avaluar.
Ha afegit que l'estudi ha demostrat l'efecte beneficiós per la recuperació de l'escamarlà d'aquestes reserves marines que es van establir el 2017 a la zona en col·laboració amb les confraries de Roses i Palamós, amb la prohibició de la pesca d'arrossegament. També destaca la utilització de robots marins per fer les investigacions perquè són, diu, un mètode alternatiu i menys invasiu per investigar els fons de reserves marines.
Des que no hi ha peatges a la P7 i circulen més camions, com sabeu, el govern espanyol està enllestint un pla per reduir els efectes de l'augment de trànsit i les cues quilomètriques que es fan en alguns trams, sobretot quan hi ha accidents. També es planteja millores en vies secundàries on hi ha busos sovint, ho ha dit des d'unes jornades que està seguint la Laia Claret sobre transport i territori a Calella de Palafrugell.
Doncs sí, el secretari general d'Infraestructura, Xavier Florés, detalla algunes d'aquestes mesures a la P7.
S'estan a la redacció de projectes ja d'aquest pla per poder fer en alguns trams 4 carrils, en altres completar enllaços per donar una mobilitat que ara no hi és, 9 carril amb el tram a partir de l'Hospitalet fins a l'Ampolla, també un pla que vol prioritzar els trams que són més necessaris, i el tram del Penedès, que també és el punt clau quan conflueix AP2 amb AP7, i després també el tram que, quan la C33 conflueix amb l'AP7 fins a Hostalric.
També especifica que preveu que els tràmits per ampliar la Nacional 2 a la zona de Figueres avancin de pressa.
Creiem que tota la ronda de Figueres conflueix, és un gran distribuïdor de trànsit cap a tota la Costa Brava, evidentment, i per tant allà sí que el desdoblament d'aquest tram és una obra que llançarem, esperem que arribem a licitar l'obra aquest any d'aquest desdoblament. Això és el que estem acabant, ja estem finalitzant els tràmits del projecte.
Ho ha dit a les 7ena jornades Jordi Comas, de Turisme, Territori i Sostenibilitat, que s'estan celebrant a Calella de Palafrugell.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Arrenca una nova edició de la FIM Vilaseca, la Fira de Música Emergent i Familiar de Catalunya. Aquest any, amb un dia més de programació i una 50ena de concerts en 8 espais diferents. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Has estat aquest matí als primers concerts. Què s'hi ha vist?
Doncs sí, mira, d'entrada, això que escoltem és la música de la Caral Albinyana, que es podia escoltar al nou espai del celler de Vilaseca, que s'ha inaugurat recentment. És un espectacle que barreja històries de dones del blues i un concert de gran qualitat.
Era una àvia molt forta i molt divertida, i cantava cançons com la que cantarem ara.
parlo del blues que han cantat i han composat les dones des dels anys 20 als Estats Units fins a l'actualitat. Explico una mica el context històric, explico les lletres de les cançons i aprofitem per fer també una miqueta de pedagogia de valors, no? Aquestes fires són molt importants per nosaltres, per facilitar aquest contacte amb les persones que ens poden contractar, amb els ajuntaments, amb les associacions, amb els programadors, saps? Ens facilita molt la feina, no?
500 professionals participen en aquesta 19a edició de la FIM. Martí Marfà n'és el director.
Dinamitzar el sector, oferir un aparador de la música emergent, dels espectacles musicals fets a Catalunya, però creiem important que aquesta feina d'aparador professional es faci en públic real i que també la ciutadania de Vilaseca, del Camp de Tarragona i de tot Catalunya pugui gaudir d'aquesta oferta, que és una oferta única. Arrenquem vinyes
i garroferals. Una de les propostes destacades és la de la valenciana Maria Bartomeu, que demà presentarà les seves noves propostes després de l'èxit de les cançons d'arrel tradicional. La fira promou la programació de la música de país amb noms com els Figaflaues, el Poni Menut, el Remei de Calafresca o els Embauca. Vol posar en valor músics emergents i propostes innovadores. L'objectiu, però, és reforçar el planter de creadors i el suport a la innovació, connectant el talent amb el sector professional, com el cas del Felicià Canyelles.
Jo crec que a nivell de programadors són importantíssimes perquè, primera, ens trobem entre naltros, que això és una cosa molt important, i després tenim molts espais on de trobada amb gent que porta amb professionals de la música. La idea no és sortir amb contractes, sinó conèixer coses.
La FIM també reserva lloc per l'animació infantil, espectacles de carrer o concerts o audicions didàctiques. Prop de 2.000 alumnes de les escoles del municipi escoltaran alguna d'aquestes propostes amb l'objectiu de buscar i formar nous públics i també per tota la família al llarg de tot el cap de setmana.
L'univers crític, imaginari i únic de l'artista valenciana Carmen Calvo arriba al Museu Picasso de Barcelona amb una exposició que dialoga amb l'obra del pintor malagueny. És una selecció de 91 peces entre escultures, dibuixos, pintures i instal·lacions que repassa més de 40 anys de trajectòria d'una de les creadores més consolidades del conjunt de l'Estat. Barcelona, Montse Mas, bon dia.
Bon dia, Marta. Carmen Calvo fa dècades que critica l'Espanya hermètica de la postguerra, els rols que tradicionalment han ofegat a les dones i els abusos que es cometen contra els infants i ara també el desassossec que hem viscut durant la pandèmia. I ho fa de mil maneres. Per exemple, amb fotografies manipulades en pintura o objectes com cordes, cabells o agulles. També amb captures de la televisió que fa amb el seu propi mòbil o amb sèries de postals que ara, per exemple, ha ampliat expressament per aquesta exposició en una clocada d'ull al seu admirat Picasso.
No és nostàlgia, és el record de la trajectòria d'una dona. Són més de 40 anys. I el Picasso està molt bé perquè m'ha obert les mans. Soy una de les primeres dones que es posa en este museu i van a vindre altres, que això és molt interessant.
Entre les peces més impactants de la mostra trobem la instal·lació del 2001 Una gàbia per viure-hi, com ens remarca el cocomissari de l'exposició i el director del museu, Emmanuel Guigón.
Hizo esta obra después de haber leído una noticia dramática en los periódicos, una niña de 7 años encerrada en una jaula durante 7 días para castigarla. Casi no se puede ver nada. A través de pequeños orificios, como algo secreto, se ve una acumulación de objetos de la infancia, peluches, muñecas, rotas, etcétera, etcétera.
Autora de diverses exposicions i encàrrecs públics, Carmen Calvo va representar Espanya a la Bienal de Venècia, juntament amb Joan Brossa, el 1997, i fa 10 anys va ser reconeguda pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional d'Arts Plàstiques. Després de molts anys sense exposar a Barcelona, la trobarem al Picasso fins al 3 de setembre. És un pèl estrany.
Irene Solà inaugura avui el nou Festival de Literatura, en altres paraules. Durant tot aquest mes de maig, veu reconegudes de l'àmbit literari participaran en una programació que impulsa la Fundació La Caixa. L'objectiu és acostar el món de la paraula a tots els públics. Solà, que per cert està a punt de publicar un nou llibre, tindrà una xerrada amb l'escriptor anglès Max Porter, que parlarà de l'escriptura contra els límits. L'endemà serà el torn de l'escriptor xilè Alejandro Zambra, que reflexiona sobre la manera com l'escriptor arriba a la creació o se n'allunya. També, més enllà de les xerrades, hi haurà concerts, clubs de lectura i tallers, i no hi faltaran també el teatre amb un muntatge tard, però no pas a deshora, amb Emma Vilarassau, Rosa Renom i Victòria Pagès, que posen veu a Cartes entre Maria Mercè Marçal i Felícia Fuster.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. L'Espanyol juga aquest vespre una altra final per aconseguir la permanència a primera divisió. Ho fa al camp del Sevilla, en partit que però seguir per Catalunya Ràdio, igual que el Girona-Mallorca. Josep Anton Aisa, bon dia.
Bon dia. Els resultats dels partits d'ahir han deixat l'Espanyol a 3 punts de la línia que marca la permanència. Aquest vespre els de Luis García trobaran un Sevilla ferit després de perdre contra el Girona. El seu tècnic, José Luis Mendilibar, també recela de les urgències de l'Espanyol.
Bien obligado, llevaba tiempo sin ganar, ganó el último fin de semana y bueno, todavía está con la obligación de seguir sacando puntos para no quedarse ahí atrás. No sé qué español en ese sentido lo podemos ver, ¿no? Sabemos lo que puede dar en cada una de las posibilidades, pero es un poco incógnita en ese sentido.
A partir de les 7 de la tarda, transmissió del partit de l'Espanyol, també el del Girona, per Catalunya Ràdio. Encara en futbol, avui l'Europa oferirà el títol de tercera divisió en un acte institucional a la Vila de Gràcia.
En hoquei patins, el Barça debuta aquest vespre a les 10, a la final a 8 de la Champions masculina contra el Barcelos en terres portugueses.
La competició es disputa a Viana do Castelo, 6 equips portuguesos, el Tricino d'Itàlia i el Barça. El Barça vol guanyar una competició que se'l resisteix des del 2018. L'entrenador Edu Castro explica amb quines perspectives hi arriben.
Que volem centrar molt bé el partit per intentar imposar des del primer minut el nostre estil, però també és veritat que el nostre equip ha demostrat aquest any que en escenaris d'haver de remuntar partits també ho fa molt bé, i intentarem que l'escenari sigui que siguin ells els que hagin de remuntar el partit, però si no estem perfectament preparats.
També en hoquei patins, l'Igualada ha anunciat que no renova el seu staff tècnic que lidera Cesc Fernández de cara a la temporada que ve.
En bàsquet, el Barça ja està classificat per la final a 4 de l'Eurolliga masculina.
Els blaugrana han liquidat el Žalgiris Kaunas per un contundent marcador de 3 victòries a 0. Ahir el resultat 66-77. Tomas Satoranski, el jugador blaugrana, va destacar que serà la seva primera final a 4.
No sé si significa más para el club o para mí, porque es mi primera vez estando ahí y es muy emocionante para mí, ¿no? Porque yo siempre deseaba de estar en este torneo desde que soy pequeño y no ha podido ser durante mis primeras 2 temporadas con Barça.
El rival sortirà de l'eliminatòria Partizan-Real Madrid, avui 4th partit a Belgrat. Dominen els serbis per 2 victòries a 1. A la Lliga ACB, desfeta del Manresa a Màlaga, 97-88, de manera que la permanència dels manresans continua sense confirmar-se. El tècnic Pedro Martínez diu que ahir va ser impossible.
Impossible, porque ellos han seguido metiendo. También nos han hecho daño en el poste bajo, aunque yo creo que esto podríamos haber sobrevivido más. Al final han metido mucho y contra eso es difícil contrarrestar.
D'altra banda, fa uns minuts que s'ha presentat al Palau de la Generalitat el partit internacional amistós Catalunya-Ucraïna. Es disputarà a Girona el dia 13. Serà el debut de la sabadellenca Mireia Capdevila com a seleccionadora.
Una selecció que ens reunim per una data puntual, no? I que no tenim un bagatge com a equip i que el que ens preocuparà més és amb el poc temps que tindrem poder tenir eines per jugar com a equip, no? Al final la qualitat de les jugadores és molt alta i totes formen part d'equips de primer nivell, per tant, en aquest sentit no ens preocupa i estem contents. La dificultat serà, amb poc marge, doncs, confeccionar un equip.
Capdevila té 34 anys, havia estat al bàsquet de base a Sant Nicolau de Sabadell, a Sant Adrià i al Joventut. Amb dues jugadores, el Cadí i el Barça són els equips que porten més jugadores.
I des d'avui fins diumenge, al Cinema Saribau de Barcelona es fa el Festival de Cine Tàctica Internacional Futbol.
L'Argentina és el país convidat, però el documental que ha aixecat més expectació és el que han fet a Polònia sobre el golejador blaugrana Robert Lewandowski. En parla el director del festival, Oriol Rodríguez.
I tot això ho completem amb una pel·lícula que també ens fa especial il·lusió projectar, com Lewandowski i Dead Nou, que és un documental polonès que mostra la visió més humana i íntima de l'actual ídol blaugrana Robert Lewandowski.
En waterpolo aquest vespre, segon partit de semifinal pel títol de Lliga Masculina, Terrassa-Sabadell. Els agarencs van perdre el primer. A l'altra semifinal, el Barceloneta domina el Barcelona 1-0. I en handbol, el Barça ha anunciat que Langaro té l'alta mèdica després d'haver-se lesionat el tendó d'Aquiles. Podrà reaparèixer a la Copa aquest cap de setmana a Santander.
No t'ho pots perdre.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
I avui acabem amb la música de Blaumut. Celebren que fa 10 anys de la publicació del seu primer disc, El Turista, i ho fan amb una festassa d'aniversari al Palau de la Música Catalana, a Barcelona. Un concert, atenció, acompanyats de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, la qual cosa vol dir reunir pràcticament o més d'una cinquantena de músics dalt de l'escenari del Palau. La gira de Blaumut continuarà el 13 de maig a l'Auditori de Girona i després un estiu ple de festivals. Tornem demà a la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.